9:36, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb Domènec, Miquel, Sam Abrans, Arcadi Oliveres i el recuperat Jordi Casas. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Si els sembla, comencem parlant d'aquesta vaga de metges que va començar ahir, que avui ja s'encara aquesta segona jornada de protestes contra les retallades de sanitat. Els facultatius es concentraran aquest dimecres al matí davant del Departament de Salut per evidenciar, diuen, el seu malestar amb el Departament. Salut ahir va xifrar en un 20% el nombre de professionals que van secundar la primera jornada de protestes, mentre que Metges de Catalunya el va elevar fins al 71%. A Sant Cugat vam tenir un seguiment del 100% en el cas del CAP de Valldoreix i d'un 80% aquí al CAP de la Mina, a tocar de la plana de l'hospital. I aquestes són dades nostres perquè ens vam, diguem-ne, anar fins als llocs corresponents per comprovar les xifres. No sé si consideren encertada aquesta convocatòria de vaga, sobretot per dos fets. El fet que coincideixi amb una campanya electoral, cosa que ha estat criticada per el president Artur Mas, i l'altre, el fet que sigui, diguem-ne, aquest cos de treballadors tan sensible, el dels metges, el del qual depenem tots, que facin aquestes vagues, malgrat que hi hagi uns serveis mínims decretats que garanteixen els serveis mínims i sobretot les urgències, que és el més necessari. Quina opinió en tenen? Qui vol començar? Jordi, bon dia i ben retrobat.
Bon dia. Jo afortunadament, quan aquests 15 dies tinc una metgessa particular que m'atén, una bona amiga, i no m'ha afectat la vaga, però bueno, això és una broma, però és veritat. Home, jo crec que el dret de vaga no ha de tenir condicionants, no? En tot cas, ho s'ha de jutjar si és pertinent o si és pertinent, si ho veu justificat o no, però jo crec que el fet que hi hagi altres esdeveniments pel mig no ha de ser un condicionant, perquè si tu consideres que has d'exercir el dret de vaga, l'exerceixis. Jo, la veritat, no ho he seguit de prop. El que sí sé és que no ha sigut una convocatòria unànim, i el que sí sé és que altres sindicats que no convocaven, a part d'argumentar que s'estava negociant i tal, sembla ser, segons m'ha semblat d'arribar, denunciaven cert corporativisme per part d'un sindicat que representa bastant els metges, però no el resta de la comunitat mèdica, i per tant la cosa està una mica complicada, no? I per tant, veure, jo crec que això s'ho han de discutir entre ells, no tinc elements per opinar si la vaga era pertinent o no. Ara, jo que sí, penso, és que el dret de vaga, qui se'n responsabilitza és el que l'exerceix, i no ha d'haver condicionants a l'hora de tirar-la endavant, no? Jo, impacte electoral, no crec que tingui, perquè vaja, té les retallades, fa tant temps que se'n parla, que no crec que vingui d'un dia més, no?
Domènec?
Sí, sí, realment és així, diguéssim, les retallades venen de molt abans i tampoc. A veure, que si s'hagués esperat fer aquesta vaga la setmana que ve, tampoc hauria passat res, eh? Vull dir que no, i no fer-la coincidir. De totes maneres, és el que deia el Jordi, no ha sigut una convocatòria unànima, hi han hagut hospitals com el Clínic que pràcticament doncs, no hi ha hagut vaga, perquè doncs, com que no forma part del sistema de l'ICS pròpiament i tot plegat, i a més doncs, hi ha un altre sindicat, doncs hi ha hagut hospitals que han treballat i hospitals que no han treballat. No?
Arcadi, Sam?
Sí. No, jo no em posaré ara amb l'estructura d'aquesta vaga perquè desconec una mica la posició dels sindicats, les raons. El que em fa por, més a llarg termini, és el sistema sanitari català, que s'està posant en joc des de que doncs, pràcticament ha arribat el govern de Convergència. Vam posar de conseller a un senyor que era el president de les mútues privades catalanes, en Boi Ruiz, i que fins ara el que està fent és fragmentant aquest sistema amb una voluntat a mitjà o llarg termini de privatització. I ens sap greu, perquè Catalunya era avui per avui un dels països del món, jo diria, amb una sanitat més ben estructurada. I a hores d'ara, doncs, els retards, hi ha hagut un incident la setmana passada, una bona senyora que es va morir perquè havia fet no sé quin recorregut d'hospitals en els quals mai l'havien atès, i això sí que es posa en perill. Si això ara s'havia de reflectir aquesta setmana o la setmana que ve una vaga, ja no m'hi poso. Però sí que penso que hi ha molt perill amb la sanitat catalana.
Sam, per tancar aquesta ronda inicial...
Exacte, poc puc afegir, però...
Això sembla un poble aquell de 59 segons, ja, tu.
Sí, no, tenen el temps que vulguin, això no hi cronometrem ni res, vull dir, llibertat total, ja ho saben.
Sí, sí. A veure, jo estic totalment d'acord que no cal enterbolir el dret a la vaga. El que passa que jo, la veritat, discrepo i trobo que... si tant se val no té incidència, doncs... no permetis que la teva vaga sigui interpretada en clau política, que és el que està passant. És a dir, hi ha molts dubtes sobre si realment aquesta vaga és legítimament una qüestió de sector o si no està, diguem-ne, contagiat de qüestions polítiques, com, curiosament, cau la bomba de la dimissió dels membres del Conca just en època electoral. Em sembla que poden ser llegits aquests actes com a disparades contra les línies de flotació de l'actual govern. I aleshores jo el que faria seria, si de cas, fer-ho abans, en la precampanya, que ha durat 3 mesos o més.
Gairebé 4 anys, fins i tot.
És una cosa tremenda, no? Aquesta precampanya que hi ha hagut, conforme a la campanya, no és res. Per tant, haver-ho fet abans, perquè entenc que fer-ho després ja estàs en un altre clima, més distançat, etc etc. Però fer-ho enmig, això, en fi. Després, no ho veig gens clar, diguem-ne, per una banda l'organització de la vaga i les pretensions reals per part de la comunitat de la sanitat, i amb això vull dir des del més pringat fins al de més responsabilitat. Jo no, tot i aquesta història no ho veig gens clar. I després trobo que és amb tants diaris que hi ha, tants mitjans de comunicació, que no tinguem l'endemà d'una cosa hiperanunciada, una informació correcta sobre el seguiment, i uns 20%, els altres 71, i els uns és un fracàs, l'altre és un èxit rotund, i tal i que qual, i que estiguem tots especulant a les fosques entre aquesta forquilla del 50%. Home, és una mica així. Quan penso que una cosa és que un helicòpter passi per sobre del Passeig de Gràcia i li costi calcular, perquè no pot veure les persones que estan a les entrades de les botigues, que estan en els carrers que fan cantonades, etc. Però amb una qüestió hospitalària, això se sap o no se sap, tal com vosaltres podeu afirmar sobre Valldoreix i Sant Cugat, tots tampoc és tan difícil. No?
Sí, però puc fer un comentari, per exemple, sobre com valorar les dades. Vam trucar a Mutua Terrassa, que és la gestora dels dos CAPs, i, per exemple, es va negar a donar-nos aquestes dades. És a dir, a vegades, quan també intentes accedir a les fonts, tens problemes. Vull dir,
sí, però tampoc
no,
costa,
però nosaltres, bàsicament, el que vam fer és que hi ha gent. Vull dir, no...
no, però quan hi ha una vaga, sempre et quedes amb les xifres.
Batalla de xifres, exacte.
Amb la que donen els sindicats i amb la que donen l'administració pública. Mai s'aclareix.
No, d'acord, però aquesta és més fàcil.
Un matís del que deies tu. Sense defensar, allò, ja dic que cadascú és responsable del que convoca. Però clar, sempre poden dir, escolti, aquestes són unes eleccions en clau espanyola, jo no, jo que estic fent una vaga en contra d'una gestió de la Generalitat i tal, però escolti, la dinàmica de les eleccions és una altra, sempre t'ho poden dir, per el que deies tu, no? Vull dir, les eleccions...
Això sabem que això no és veritat.
No, però no,
sabem
les eleccions estirien no són per jutjar la gestió de la Generalitat, són per elegir els representants de Madrid.
Però aquí,
no?
Que... aquí més que mai, aquestes eleccions s'interpreten en clau local, de dir, entre PP, Convergència i els socialistes, qui és primer.
De totes maneres, a veure, independentment, ja he dit abans, jo crec que no té incidència electoral, això fa igual. En tot cas, els responsables són els que convoquen, tu.
Sí, sí, ja. Però el gest és un gest interpretable.
Algun comentari més? Deixem aquí.
Home, doncs. Hem fet bastant bé, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No, no donava gaire de sí.
Home, el que passa que sí que l'afectació
és... Jo no m'ho havia preparat.
Quin tenies preparat, Jordi?
No cap.
Jo pensava que aquest de les llistes...
Tu creus que al 9 del matí puc amb alguna cosa preparada?
No sé, aquests dies que has estat a casa, com vas dir que havies llegit tant, no sé si...
El Torres i Bages he llegit, tu.
Veus?
Què et sembla?
No, pensava que anaves a comentar alguna cosa sobre les llistes de les persones que donen suport.
Vigila, amb això de Torres i Bages, és molt perillós,
Sí, és una parada de metro, ja.
Ai, canviem doncs
de tema. No és bomba.
No, sí que és
veritat. Jo anava parlant amb un senyor enginyer, bueno, jo, amb un senyor de cultura i tal, es pensava que Valmes era un institut.
Va dir això? Sí. Jo hi vaig trobar una persona al metro.
Que... Sí, Valmes és un institut de Barcelona, vale.
Que preguntava per l'estació de metro Alfonso X.
Alfonso X.
I no era...
Tu saps el que deia Joan Fuster?
Què deia Joan Fuster?
Valmes? Oh, i tant. Jaume Valmes era el filòsof més important de Vic.
Molt bé.
Un altre tema, la zona de l'euro segueix en crisi, les primes de risc segueixen disparades i estan contagiant ara altres països com Àustria, Bèlgica i França, el que fa que 12 dels 17 països de l'eurozona es trobin en aquesta situació. En paral·lel, el govern espanyol assumeix, va dir ahir, que les administracions no compliran l'objectiu de dèficit d'aquest any i en culpa les comunitats autònomes i especialment Catalunya, que ja hem rebut en aquestes declaracions.
Jo diria que Sant Cugat.
Sant Cugat també? quina opinió els mereix aquesta situació? Sobretot li demanem a l'economista...
Que comença a l'especialista.
Això de les primes de risc, Arcadi, que cada dia s'hi pugen, s'hi baixen...
Jo, si em permets, abans de les primes de risc, tinc la impressió que aquest cap de setmana s'ha produït una cosa que és molt greu. Que són...
El passat, vols dir?
Sí, sí, el passat s'ha produït, ja el següent encara no s'ha produït. S'han produït dos cops d'estat, una a Itàlia i una a Grècia. No dos cops d'estat militars, sinó dos cops d'estat financer. Sense cap tipus d'escomès electoral, han nomenat dos primers ministres, que són dos que, a més, estan embrutits per la banca Goldman Sachs, a la qual tots dos pertanyien, i que ara, per ordres financeres internacionals, s'han posat al cap, sense cap discussió, dels executius. D'això se'n diu cop d'estat. Sense cap... I, per tant, vol dir que el món financer ara ja no actua pressionant els polítics. Ara ja esdevé directament ell, el polític, que vol governar. Això és imperdonable i això és inacceptable del tot. I ara tu deies, no es compleixen els objectius de dèficit. Qui els marca, els objectius de dèficit? Aquells mateixos, per poder després imposar les seves condicions. Estem en mans d'uns delinqüents financers. Diguem-ho clarament moltes vegades. Estem en mans d'uns delinqüents financers. I aquests dos senyors que governaran Itàlia i Grècia són dos delinqüents financers. Mira que a mi no m'agradava en Berlusconi, això és mica. Però ara em queda bé. Escolta, després d'aquesta història...
Home, almenys tenia el suport de les urnes. Ja
home, en tot cas, perquè és lamentable... Jo no sé si parlaria de cop d'estat o de cop de talonari, no? Però, sí. En tot cas, Berlusconi en cae bé i en caurà bé. El cas és lamentable, no?, que en Berlusconi, en lloc de fotre el fora als italians,
sí, sí.
Perquè el que pertocava després de tants anys donant pel sac, ostres, ha hagut de ser el senyor Sarkozy i el senyor Merkel, tu, sí, que, que se l'hagin passat per la pedra. És curiós, no? Ara, jo, la reflexió aquesta que diu ell... bueno, i últimament s'ha publicat coses, hi ha gent que hi ha dedicat estona a pensar-hi, realment jo crec que és un tema profund, i sobre, bueno, que qüestiona el projecte europeu i qüestiona moltes coses, no?, que siguin, bueno, a més, a veure, no només lo d'Itàlia i el Grècia és el cas més escarat, però vull dir, si tirem enrere, Irlanda, Portugal, avançament de les eleccions a Espanya, sí. No han estat els ciutadans que han decidit, sinó han estat això tan impersonal que en diem mercats, que és el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, la Sarkozy, qui han decidit si s'havia de fer eleccions o no, i quin govern hi havia d'haver-hi o no, no? I quina política, bueno, diguem ja quina política s'ha de fer. Jo crec que això posa, evidentment, en un gran interrogant la capacitat democràtica dels ciutadans per decidir el seu futur.
No, això,
jo crec que és
això,
molt preocupant.
És un atac sobre la democràcia, perquè en el fons és posar un president a dit. És des de, diguem-ne, la presidència suprema de la República Italiana posar un primer ministre, de dir el poble, el sufragi, les eleccions, la democràcia, tot això, no importa gens. El que importa ara és la qüestió econòmica i tal i que qual, sense cap mena de dissimulació. I, esclar, quan tu penses, després del crac del 29, després de la Segona Guerra Mundial, que són els dos grans moments de crisi, sempre hi havia un polític fort, un Roosevelt, un Churchill, que treballava amb economistes per arreglar el tema, però l'economista no estava, diguem-ne, a la Casa Blanca o a la Moncloa, estava a casa seva i assessorava el polític, i el polític operava en conseqüència. I ara aquí el polític ha quedat completament desplaçat per un tecnòcrata que ocupa, i a més a més t'ho diu, jo estaré aquí fins a les properes eleccions el 2013. I la veritat, jo no conec prou la Carta Magna d'Itàlia, però jo sé que als Estats Units això és impossible. És absolutament impossible. Ni el president, ni el vicepresident, ni el tercer, que és el president de la Cambra Alta, pot nomenar un president a dit. És impossible. És impossible. De cap de les maneres. No, 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 no. I aquí veus que s'ho han passat tot per l'entrecuix i apa, tu, el senyor Monti.
Si no hi ha dissolució de la Cambra de Diputats, sí que hi ha poders per fer-ho. La clau està, diguéssim, amb la dissolució de la Cambra de Diputats, que és el que no s'ha fet. Llavors, si es dissol la Cambra dels Diputats, realment s'ha d'anar a unes noves eleccions, però si no, el president de la República pot triar, diguéssim, una persona per encarregar-li govern dintre de les majories que hi hagin a la Cambra. Això sí.
Això,
a veure, això a Itàlia i aquí, eh? I aquí, eh? aquí també.
No, totes aquestes estan... qüestions que és la lletra menuda, que dius, sí, sí, ah, no sí, hi sí. arribarem mai.
Sí, sí, però és així, sí. Ara, amb el que deies tu, diguéssim, a veure, el problema de fons, diguéssim, el que ha passat és que hi ha hagut una perversió del sistema econòmic, és a dir, el sistema financer, tradicionalment, només era un mitjà perquè els altres sectors poguessin crear riquesa, que són els que creaven riquesa, però ells en si mateixos no creen riquesa. El que passa és que hi ha hagut una sèrie de senyors que ha sigut pervertir aquest sistema, no per crear riquesa, sinó per enriquir-se ells personalment. Esclar, a partir
amb la complicitat de la classe política. Vull dir, flexibilitza, per exemple, Clinton, la regulació de la banca.
Bueno, sí, amb la complicitat de la classe política, potser sí, però diguéssim, en tot cas, l'únic que els hi pot fer una mica de front en aquest problema, és a dir, no és un problema financer, no és un problema econòmic, sinó que és un problema ètic i polític. Aquest és la gran qüestió. No estem en una crisi econòmica, estem en una crisi, en definitiva, diguéssim, de valors. I o tornem a posar els valors aquests, o no hi ha solució.
Home, esclar, tot el tema de la prima, que habitualment, i corregeix-me si m'equivoco, Arcadi, això es revisa cada mes. Quan hi ha una situació de bonança i estabilitat, és mensualment que es revisa. Sí. I ara és hora a hora, minut a minut, que es revisa, saps? I, home, això fa un mal horrorós, i això vol dir, evidentment, que l'economia està al centre del món.
I a més, una altra qüestió, que es posa la solució en mans dels que van crear el problema. Això no és bèstia. Ahir estava escrivint la columna pel diari aquesta setmana i vaig fer, bueno, arran de dues entrevistes que feia el diari la setmana passada a un catedràtic d'economia i el director d'una entitat financera molt important a Catalunya, que no vull dir qui és. Clar, el catedràtic d'economia, això de la crisi tal, clar, és que el sistema financer va inventar mecanismes de crisi tal que ni ells entenien, no? Això, la enginyeria i tal, no? I, en canvi, el director de l'entitat financera no deia res d'això. Deia, no, s'ha de fer un bon lideratge, ètic, esforç i tal i qual. Dic, hòstia, va haver moltes recomanacions, però cony, això ho has aplicat a casa teva ja durant els últims 7 o 8 anys. No deia res, tu, d'aquestes problemes financers i tal, no en deia res, perquè deia que havia d'haver-hi un bon lideratge, esforç, bona gestió. Diu, sí, potser si ho haguéssiu aplicat a les entitats financeres dels 10 anys, no estem on estem, no? I sembla que ells no tinguin res a veure amb això, tu. Ja som els foten presidents de govern, tu, hòstia.
Arcadi, que volies afegir una cosa abans?
No, no, bueno, una mica que a partir d'aquí el que s'ha fet és que moltes d'aquestes decisions que acaben tenint conseqüències públiques s'han privatitzat. Estem parlant una mica de les primes de risc, però de què depèn les primes de risc? De les qualificacions. Qui marca les qualificacions? Unes agències privades que són 100% especulatives. Tres agències privades que són especulatives.
I que s'equivoquen.
I que a més s'equivoquen, i que a més tenen, i està demostrat, empreses filials que després especulen al sol o baixa en funció de la qualificació que s'han donat. Això és inacceptable. I tot això, la veritat, és que penso que hem de remuntar-nos a buscar el seu origen. I aquí ara, sortir de la conversa, no sé qui ho ha dit, Reagan, Thatcher, etc. Aquests van ser els primers responsables d'aquesta situació, seguint, permeteu-me explicar l'anècdota, seguint la recomanació del pare espiritual de tots ells, que era aquest Premi Nobel d'Economia, el Milton Friedman, el qual ell deia que tenia tres alumnes predilectes, que eren Reagan, Thatcher i Pinochet.
Exacte.
Doncs, molt bé, aquest senyor...
Sí,
L'últim una mica duret, eh?
El Pinochet va ser el primer, de fet.
Sí, sí, de fet va ser el primer. Llavors, què passa? No, però és que l'anècdota és diferent. En Friedman, aprofitant una mica del fet que havia caigut la Unió Soviètica, que ja no es podia protegir l'estat del benestar, etc., doncs ha dit, escolta, neoliberalisme a tope, i s'ha acabat. L'estat reintervenir l'economia. Però ell tenia una escola de negocis a Chicago en la que va crear aquests famosos màsters MBA, que després s'han extès per tot el món, per desgràcia. I aleshores... Com que
li pregunti al senyor Draghi.
Exacte. I com que ell no tenia prou recursos de les matrícules dels alumnes per fer els màsters, què feia? Tota la seva vida va xuclar de la mamella de l'estat d'Illinois. Ja em diràs, ell que no volia la intervenció de l'estat de l'economia, doncs vivint...
Bueno, deixava que l'estat intervingués a la seva economia.
Exacte, això sí. Vivint del mòmio de la fama. Això és l'inquadre. I a partir d'aquell moment, és que ja tot ha anat derivant, s'han creat aquests productes doncs, de risc extraordinari, els derivats, els futurs, no sé quantes coses més, i a partir d'aquí doncs, són uns pocs, o més tècnicament ni els mateixos de bolsa ho entén, només són uns quants privilegiats, i a partir d'aquí beneficis a dojo per uns i pèrdues globals per la població.
Ara això de les agències de qualificació, que hi ha hagut un intent d'aproximació en aquestes agències per demanar que el cas de Grècia i el cas d'Itàlia, diguem-ne, que posin un interrogant al tauler cada dia per deixar-los en pau i no especulin més, i no se n'han sortit.
Brussel·les va intentar tirar endavant, però no va haver-hi acord.
I no va haver-hi acord, el qual és brutal. Brutal, que diguem que unes agències privades d'origen especulatiu en un moment de crisi d'una regió que afecta l'economia internacional no puguin tenir eines legals i polítiques per, diguem-ne, exigir l'obediència d'aquestes agències. És brutal, brutal. I és clar, jo crec que el món o això ho arregla, o, com deia aquí a la taula fa un moment el Domènec, és un problema d'ordre moral i polític. Per tant, es recupera la moralitat, es recupera la política i les eines que venen amb cadascuna, en el cas, diguem-ne, dels governs i de les societats, o això, diguem-ne, se'n va directe al garet.
Recordeu que quan va venir la crisi, tant el senyor Sarkozy com el senyor Jenner, el secretari de Tresor als Estats Units, parlaven de la necessitat de reformar moralment i èticament el capitalisme.
Sí, sí.
Que ja n'han tornat, no s'ha d'anar de parlar més. Ja,
és més.
El Jenner, te'n recordes?
Sí.
Que
el
és, no?
El Timothy Jenner, sí. Aquest Timothy Jenner, això no val la pena dir-ho, en un moment determinat, el que era primer ministre britànic, en Gordon Brown, volia fer una petita reforma, que era pressionar amb aquella famosa taxa Tobin de tots els processos especulatius.
Al final, quan plegava...
El dia que ell va anunciar que prepararia un projecte de llei a Anglaterra per tirar endavant això, el Timothy Gainer va anar a córrer cuita de Washington a Londres per treure el cap.
Sí.
Això que ell volia refutar, també, em diràs.
Sí.
Escolti, quin escenari, eh? Vull dir, hi ha alguna esperança, algun bri de llum que ens permeti sortir somrient de la tertúlia?
Un exemple, sí. La secretària d'Ocupació, dic secretària perquè és secretària, sempre, d'Ocupació de la Generalitat, jo dic, perquè és la de... ens diu que dels 600.000 aturats hi ha 400.000 que no recuperarem, ja vol dir que ja és una mostra de per on van els trens, no? O sigui, si la pròpia administració, no? Ja et diu, no, escolti, dels 600.000 hi ha 400.000 que aquests no tornaran a tenir feina. Són afirmacions i tal,
molt contundents
per fer reflexionar, eh?
Per refundar el capitalisme.
Però
comprendria altres coses, i per exemple a França, i sempre m'agrada recordar-ho, aquell antic primer ministre que es deia Jospin, en col·laboració amb la seva ministra de Treball, que es deia Martine Aubry, que ara acaba de perdre les primàries per les eleccions
curiosament
l'any que ve, sí, doncs aquests senyors van fer una cosa radical, que era reduir la jornada laboral a França, i escolta, en dos mesos van donar feina a 1.700.000 aturats. Van dir, escolta, en lloc de 8 hores se'n treballen 7. El qual vol dir que cada setmana, en lloc de 40, se'n treballen 35. Les 5 que sobren, cap als aturats. I la gent dirà, home, però és que jo en aquest cas abans cobrava 40 i ara cobraré 35. No, ho van arreglar una mica. Pagaven 35, perquè tu treballaves 35 hores, i les 5 hores que t'havien tret et declaraven aturat. I et pagaven atur per 5 hores. En el qual tu cobraves 35 hores treballades, 5 hores aturades, evidentment no arribaves a les 40, però en cobraves 38 i mig o 39. Què més vols? Això sí que són sistemes de reforma.
Sí, però, a veure, el problema és, diguéssim, que si tu agafes el conjunt del món i tot plegat, amb aquesta crisi, diguéssim, el que es va veient és que cada vegada hi ha uns rics que són més rics i cada vegada, diguéssim, hi ha uns pobres que són més pobres, però sobretot hi ha molts més pobres. És a dir, que sí que és cert que hi ha hagut una petita minoria que doncs ha trobat oportunitats en la crisi i que s'ha enriquit molt, però la veritat és que ha sigut a costa de que tot unes classes mitjanes baixessin un graó.
D'acord, del tot.
I per tant, esclar, a veure, la situació és com
una mica preocupant. Un graó difícilment recuperable.
Sí, difícilment recuperable, però el que sorprèn una mica és de que els que han guanyat siguin tan pocs i que els perjudicats siguin tants i que aquests perjudicats, que som tants, siguem incapaços de rebel·lar-se front a aquesta minoria. Això és el que
acaba resultant. I sap que hi ha alterada entre la immigració i l'atur és el 33%. Això també és una dada...
Però el curiós és que després, encara que sigui un tema electoral, tant se m'enfada de dir-ho, s'acabarà votant en aquells que són els responsables de la crisi.
Sí.
Ho deixarem aquí i ho analitzarem la setmana vinent, els resultats. Moltíssimes gràcies, Arcadi Olivera, Samabra, ens Domènec Miquel, Jordi Casas, molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I ara el butlletí i el magazín.